Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona, que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Els bombers treballen per controlar la fuita de gas i també l'incendi, mentre la zona continua tallada també al trànsit. De fet, a conseqüència de l'accident, s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aèris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i també les Rovires, amb unes 280 persones afectades. Aquest desconfinament s'ha dut a terme a aquesta primera hora del matí d'avui. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana també extremar les precaucions. I pel que fa a la mobilitat, en situació prou tranquil·la, amb les retencions habituals als accessos de Barcelona, també un accident a la C-51Z a Lió deixa la calçada completament tallada i un altre accident, en aquest cas a la B-331 a Freginals, obliga a habilitar també pas alternatiu. També a l'AP-7 a Aiguaviva, una avaria deixa també un carril tallat direcció Tarragona. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R2, R2 Nord, R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11, el trajecte entre Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. A banda, DIF controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat nous moviments ni tampoc afectacions als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra l'autoritat.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comencem amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu, estava ja per divendres. És una notícia notícia d'última hora pel que fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay. Ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, que és el de Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona, i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, barrejant samplers electrònics fins a música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X-Factor allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir: calla, que farem una boy band. Em va agafar uns quants, i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017, i Harry Styles va continuar en solitari, amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single, en traspassar les llistes, o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line, amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per aquesta cançó a la millor interpretació de solista pop, i el seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest adonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant, ja, perquè d'això va Watermelon Sugar. Però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit, i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Superfan de Harry Styles, jo no sé, us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
M'agrada molt. Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
I tant, i tant. I tu molt fan de les síndries.
Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que no saber si tindré premi o no.
Què vols dir? Que m'he perdut? Què passa?
Has dit un programa que es prioreu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic que estic frisant.
Ai, ho dius pel de pelut.
Clar, home.
Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si heu visitat, si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
Avui parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
Passa
que
si
tens síndries a l'hort ja no et cap res més, gairebé.
Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, o sigui, és una barbaritat.
I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part de Virgínia, són carbassons, no? Enormes, també superxulos.
Sí, haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè estan tenint molta calor, però sí, algun n'heu fet, i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
Bé.
Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
Clar, ens agrada molt, i tant.
Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps que de quin dec parlar, no?
Tomàquet.
Home, evidentment, sí, no? Molt bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel. Metal, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat clar. De tomàquet preferida?
Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
Oi?
És molt difícil, sí. Ara la meva tomàquet preferida, diríem, és l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
Oh, molt bé.
I ja veus, l'èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
home,
depèn, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
Ui,
i...
nas de bruixa no l'he sentit mai.
És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dic, hòstia, no en tinc per pujar. I és que, clar, és un carmelet allò, que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
10.000.
No, això és el típic número que es diu quan no saps
quin número
és. De veritat?
No sé si és exacte 10.000 o 9.900 o 10.000 i alguna cosa, però mira, estic feliç quan he vist aquest nombre perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
Exacte. Tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta. Mira, després us explico entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
A rebre, bon programa.
Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens explica cada estiu el Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular, la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu? Us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat. Obert per vacances. La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
Bon dia, Núria.
Amb una notícia d'última hora, ve d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, 2 dels ferits són greus, 3 menys greus i els altres 3 lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro L5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 3:45 de la nit, i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas no podrem aparar la flama.
Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
Seguim parlant encara d'infraestructures de transport, i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 del migdia, per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu, i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens, i el que s'està fent és assegurar la zona, i Arturo Pastor, que és el subdirector de construcció de DIF, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants. I els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport de Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
Si et sembla, ho deixem de moment aquí, pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
Gràcies, Núria. Bon dia.
Ara marxem cap a Girona. Saludem el Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
Bon dia i bona hora, Núria.
Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, Girona, la ciutat, amb una pistola, i ha disparat i agredit una altra persona al cap.
Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú en concret quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima, que estava per la zona, i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
Seguim encara amb notícies en clau dels successos.
I anem cap a Blanes, perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
I a nivell de jutjats?
Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Fins demà.
I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú. Ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa 2 llibres inèdits que es publicaran pròximament.
Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir, es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any, Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests 2 llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com es deia, Carme Vidal va explicar que l'autor lletava deixar 2 volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran de llegir. Ballestís. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut, i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
Pere Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, sobre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
I alerta seu de nou tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altre altura de Targa, i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials, i també farem divendres i diumenge, perquè com que és una cosa de país, que el país se n'enteri, i qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir el Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
Molt bé, Quim Gassó, uau, Lleida. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
Bon dia.
Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona.
Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
Ho sé.
Ho saps?
Ho sé.
I va ser?
No. Però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
Ah, podria ser, crec que ja...
Ja
sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
Fins ara.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
ja sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del Banc de Sang i Teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
Uh-huh. Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per tres dies? Per exemple?
Sí, no, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de l'any fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fa la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
Sí, i tant. Vull dir, fem, a part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllà, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara en llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode, i això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
Uh-huh. Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si vull donar sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar, i els globus vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
Aquests últims anys, a les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
Sí, sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està doncs, 40, 50 anys, i els joves doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei, amb nens de 8, 9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang, i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares, són campanyes que van molt bé, perquè doncs, són els petits que es tiren, després també els instituts, les universitats, intentem apropar-nos, i la veritat funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves, i bueno, també estem en ell. Podem donar dels 18 als 70 anys, doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
Conscienciació també, no? Perquè quan som joves doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació, ja intentem arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però ja que parles amb els joves i els hi dius, saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang i no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar amb totes les franges d'edat i que es consciencin. A vegades aquests joves, quan van a la universitat, donen, perquè és veritat, funcionen molt bé aquestes campanyes quan anem allí, tenim unes cues de donants, però després, com que s'han oblidat de la sang, i llavors tornen. Quan ja tenen la vida, imagino jo, posentada, 30, 40 anys, tornen a venir. Bueno, a poc a poc nosaltres això, la nostra feina és aquesta, conscienciar, informar i fer difusió que avui per avui, si no és pel braç dels donants solidaris que ens venen a donar, no hi hauria sang.
La qüestió de fidelització, la Núria.
Hola.
Suposo que una de les coses també que ajuda en aquesta donació de sang és la satisfacció de rebre aquell missatge. Explica'ns això del missatge que t'arriba.
Sí, sí, sí.
Perquè la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, Se'n va amb una central i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
Exacte, sí, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang, i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen, avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23, i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tal l'energia que li dones. És que jo ara, ui, no ens podem familiar últimament. Sí, sí, sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang, és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius... Mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai dir, baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no qualitat de vida a les persones.
Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol i una catàstrofe. Correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
Exacte, cada persona que entra en un quiròfano té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Però això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí, sí.
Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però, per la gent que no ho sàpiga?
Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A segur i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, mentre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
I aquest, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres, no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir al carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim. Per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre, i això agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
Merci, adeu.
Obert per vacances.
I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu, més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades
fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no?, de la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no?, a través d'imatges, o del que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tots aquests... tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no?, és que són una manera d'entendre com la ciutat s'entén a si mateixa, no? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent, tot el que és contrari a l'ésser humà. És el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que fins i tot els bestiaris medievals s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans, i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, el drac de Vilafranca, no?, que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya, i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? Molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria un bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no?, d'aquest passat doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem el Lamine Yamal, no?, que és un gegant que trobem actualment, el gegant del Lamine Yamal. Mireu, 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 mireu-la com balla
al mig de la plaça. Fa uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
Aquestes figures d'imatgeria, que potser abans serien un complement al que és la relíquia o al que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot, i és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida. Les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, les nostres noves realitats, no?
Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important: convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols, perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som. Mireu, mireu.
Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre Seguici Festiu, un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de Festa Major. Concretament la Festa Major de Sant Esteve Sesrovires. Ja porto uns quants dies de Festa Major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius de Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixa'm preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires. Per festes és una bona època per visitar-los o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
Per visitar Sant Esteve qualsevol data és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any hi tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de Festa Major, i també molt, amb molt bona rebuda és l'espectacle final de Festa Major que es fa el diumenge al vespre.
Ja per acomiadar, no? La Festa Major, l'espectacle final, sí que de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats, propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de Festa Major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom s'hi pugui... tothom pugui trobar el seu espai.
És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
Exactament. Tenim activitats, tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot les tardes, el dissabte, la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició, també una mica com el sopar de germanor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és sobretot el que dèiem gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
I Montse, deixa'm intervenir ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de Festa Major com a mínim d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa i ha tingut molt, molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de curs, una cursa de velocitat, es previa l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
Sí, destacaríem aquesta i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem amb aquest any i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà.
Sí. Està en el programa, eh?
Digues.
Aquest any, vull dir, tot està publicat. Vull dir, no hi ha... Aquestes alçades ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja. És una companyia internacional, treballen per tota Europa, de fet la majoria d'actuacions la tenen a França, és un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim, llavors l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada, hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps, una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
Montse, ho hem de deixar aquí ja.
Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve, Eduard. Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Avui, convidats a la Festa Major de Sant Esteve, Sant Rovires, i ha començat per el plat fort, serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Per tornar a connectar, sense anar més lluny, tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
¿Sabías que
La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris elevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa, sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
La ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.